La Gisa Serena, Maggiore Bergano, benvinguda a la finestra indiscreta, bona nit.
Bona nit, Àlex, com estàs?
Mira, encantat, després d'haver vist Lèxic familiar, ara amb aquest Maestro Fellini, amb la companyia de Guido Torlonia, del Mario Gas, és un homenatge, és una aproximació al personatge, és una evocació. Què és exactament Maestro Fellini?
Maestro Fellini és una, diguéssim, hi ha una sèrie d'imatges i de fragments de rodatge del Fellini, entrevistes a Alberto Sordi, i diguéssim que som les veus de Fellini, imaginàries, naturalment. Són textos d'ell, i nosaltres els llegim alternant-se amb tot el que és imatge i moviment i diferents coses que captaran molt bé el públic.
Sí, a Lèxic familiar li feies aquelles mencions i evocacions també de, jo què sé, de Paolo Conte, de Mònica Vitti, d'Anna Magnani, d'Enrique Irazocchi, en fi, tots molts dels personatges que han passat per la teva vida, Puigcorre, per exemple, no? Elisa Peretti. Jo no sé si Fellini vas tenir l'oportunitat de conèixer-lo o no, és a dir, ja per part teva, a banda que l'obra sigui a partir d'ell i sobre ell, un punt de visió personal o de contacte personal amb ell?
Mira, sí, perquè a part que vam fer una foto junts, vam parlar una mica, després el director amic meu, Jordi Grau, va venir a Barcelona i amb el Fellini i em va demanar d'acompanyar-los al Molino, perquè al Fellini li agrada moltíssim l'espectacle en directe amb gent una mica especial, no? Un cabaret una mica, diguéssim, cutre, per entendre'ns. Aleshores, jo va dir, millor que vinguis així, bueno, a part de conèixer, si tinc un problema de traducció, tu m'ho tradueixes, però no va fer falta. Estava amb la Julieta Masina, bastant reservada ella, no molt cordial, però ell va estar tota l'estona rient-se i donant-me cops de codo. Era molt divertit. I bueno, després cenamos, i ell molt reservat també, però hablando tot el temps. Era un home molt, digamos, extrovertit, però no solament en la intimitat, perquè era un tipus que estava molt sumergido en sus pensamientos, en sus dibujos, y no paraba de dibujar sobre las servilletas. Magnífica, me va a agradar muchísimo. Después mai més ho vaig veure perquè, bueno, per divers... Yo estaba a Barcelona, era ella a Roma, y va morir después.
Em fa gràcia pensar que tu ets milanesa. La ciutat de Rocco, la ciutat d'Anna, i la primera pel·lícula la vas fer amb un director milanès, Alberto Latuada, del Cingani. A mi, de tota manera, Serena, d'aquella primera època, hi ha tres pel·lícules que a mi em van impactar moltíssim més, que eren El Brigante, la pel·lícula... aquí es deia Venganza Siciliana. Aquí. Sí, sí, sí. Sí.
Qué bueno. Bueno, no era una venganza, era una lucha contra los caciques.
Pues sí, sí, Venganza Siciliana. L'altra era Una vita violenta, que era una pel·lícula de Pasolini, però no la va dirigir ell. La van fer Brunello Rondi i Paolo Heus. Però estava profundament immersa en el món pasolinià, no? I després Crònica familiar, de Valerio Zurlini, on hi havia un Marcello Mastroianni absolutament...
Meravellós. I el jove, com es deia... No
me'n recordo, Jacques Perrin.
Jacques Perrin, que després va ser... S'ha tornat un director de cinema molt, molt bo.
I una velleta que es deia Sylvie, que era una vella molt, molt, molt divertida francesa.
Sí. Sí, sí. El que passa que allà també vaig fer un paper de monja i em feia molta il·lusió, però crec que ho van tallar, perquè era molt, molt llarga la pel·lícula.
Però llavors, que a mi, en l'obra de teatre, en el teu monòleg, a Pasolini li donaves un valor excepcional, és a dir, de tota la plana major, perquè és increïble pensar que Itàlia estiguessin treballant junts, De Sica, Rossellini, junts vull dir al mateix moment, eh? De Sica, Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini, Germi, Zampa, Comencini. És increïble el cinema italià de postguerra, increïble.
I a més, molt diferents entre ells, vull dir, bueno, han mamat de la mateixa arrels, però tenen unes diferències molt concretes. Quan veus una pel·lícula del Visconti no té res que veure amb Pasolini ni Fellini. Pasolini era un home d'una sensibilitat straordinària, molt tancat també en si mateix, però tenia com un calor que et donava, no? I no deia fer això, fer allò, no, deia... feia gestos i era una meravella. És a dir, jo m'he sentit dirigida per ell, perquè els Eus i l'altre,
pues, Brunello Rondi.
El Rondi, quasi bé no em deien res perquè ell anava darrere meu, perquè el Franco Citti no li feia falta, perquè era un home tan natural i sempre era el seu i quan jo confiava en ell, el Pasolini confiava en ell, no li deia quasi bé res. Però jo, com estava una mica fora de test, vull dir, del nord, i era més de reduir el personatge, dar-li modestia, dar-li un tono molt terra a terra, no? Bueno, és que ha sigut una experiència també única per a mi.
Jo recordo que quan va morir Pasolini vaig tenir la sensació de que al cinema italià se li havia acabat la felicità. Era com una pèrdua de... Va ser un abans i un després, és a dir, va ser un cop duríssim, duríssim. No sé què vas sentir tu quan et va arribar la notícia. No?
Fou la cosa més monstruosa que li podia passar. O sea, un senyor que de repente, debido a sus tendencias sexuales, lo utilizaron, lo mataron, yo creo que no para nada, fue un hombre, un joven que se quería ligar, no, era una cosa política, era un personaje incómodo. Y aleshores, en aquel momento, la política no volía que aquel hombre sobresa. Yo pienso, y hay teorías diferentes, pero aquesta, yo me apunto a esta, es una amor... A més, amb tortura, amb agonia. No, ningú es mereix això, ningú al món. És un inhumà. I jo vaig plorar. Ara penso, cada vegada que penso en ell i en el espectacle em commovia el que deia als joves. És increïble, increïble.
Hi ha una cosa que trobo molt curiosa i és que vosaltres dues, Lucia Bosé i vostè, veu arribar a Espanya. I les dues us veu convertir en dues icones del cinema d'avantguarda i més interessant que es feia aquí. Alguna vegada has pensat fins a quin punt va ser excepcional de cop i volta tenir Serena Bergano o Lucia Bosé treballant aquí en aquella època amb nosaltres?
Jo mai he sigut tan vanidosa ni molt menys. És a dir, jo em sentia molt a gust amb els joves amics nostres, meus, que feien cinema d'avantguarda, i vaig pensar, això m'agrada molt, ho faré amb tota l'ànima, i no vaig pensar que era... El que passa és que, clar, la meva imatge era molt diferent de la típica actriu, diguéssim, hispànica i tal, perquè... era una altra cultura, jo tenia una altra cultura, una altra, perquè el físic reflexa també una cultura, no? Vull dir, no sé com explicar-ho,
és una massa manera de ser.
Una manera de ser. Doncs això se va quedar estabilitzat en una línia i bueno, vaig tenir un, diguéssim, come si dice, un papel, digamos, bastante popular, a un nivel naturalmente popular, como Sarita Montiel, no. Però també vaig fer una pel·lícula a Madrid on feia de prostituta i m'ho vaig passar de meravella.
Vols dir la Lola Dicen que no vive sola, del Jaime d'Armiñán?
Sí, vaig divertir moltíssim. i anava vestida d'una forma, però ara que veig uns, he vist uns fragments, dic, ah, que bona era allà, millor que en l'avantguàrdia.
A més, era una protagonista absoluta, quasi semblava un paper escrit per tu, no?
No, mira, l'Armiñán i jo ens llevàvem bé. I, bueno, era com si ella hubiera visto en mi una faceta que jo no conocía. Bueno, pues...
Ara que dèiem això de Lucía Bosé, clar, tu et vas instal·lar totalment a través de Ricardo Bofill i de viure a Barcelona en el que es va dir l'Escola de Barcelona, que molts dels directors que hi formaven part o que es van posar en el grup després deien no, no, cada uno íbamos por nuestro lado i això de l'escola era un apel·lativo però que no era verdad para nada, no? Però en canvi, tu, Lucía Bosé, Teresa Gimpera, Romy, Montser Riba... també us van posar juntes i van dir, ells són les muses de l'escola.
Aquests són els invents, no? Sí. A posteriori. Però, bueno, qui diu que no a una cosa així? Diuen musa, va, molt bé, aplauso, gràcies. Però, vull dir, allò... passàvem d'un rodatge a l'altre el mateix dia, és a dir, una pel·lícula aquí, l'altra allà. I després va venir aquesta espècie d'insígnia, no?, com l'Escola de Barcelona, perquè eren tots catalans, evidentment, era l'Escola de Barcelona. Però una vegada que em van entrevistar a propòsit d'això, estava Joaquim Jordà, jo vaig dir el mateix que tu. Bueno, això de l'Escola de Barcelona, cadascú anava per seu costat, i es va enfadar moltíssim i va dir, no, l'Escola de Barcelona és intocable, no sé què, no sé què. I aleshores mai més se'm va dirigir la paraula el Joaquim. Un cabret.
O sigui, era molt cordial, bueno, era un geni, era un caràcter.
Caràcter, un caràcterazo. I, a més, muy poco comunicativo en el rodaje.
De tota aquella generació, a banda de Núñez, per Noches de Vino Tinto, que a banda dels seus errors o dels seus tal, però és una pel·lícula que ara és com un testimoni de la Barcelona de nit d'aquella època, meravellós, perquè tot allò ha desaparegut absolutament. Llavors és com una pel·lícula antoniniana, però és com si fossis Jean Moreau passejant a la notte.
Sí, sí, va ser una cosa raríssima, perquè els diàlegs eren tan pomposos, no sé, molt... con mucha pimienta que te dan ganas de estornudar. Però és veritat que inclús la fotografia, la planificació, són com un document històric, no?, de Barcelona. A mi m'ha agradat tornar-la a veure. No la tinc, però m'agradaria tenir-la. A vegades t'agrada perquè veus que com te veus com un nen, no?, una nena allà. Als meus 27 anys, que em sentava, jo em sentia molt, molt gran ja, molt, quasi bé vella. Saps com són la gent de 20, 30 anys? Al 27, uah! 27, no! Doncs pues ara em veig i l'Enric està estupendo, amb aquella cara que té tan... de capficat, no?
És un Jesucrist.
Sí, sí, un Jesucrist eterno, no? Sí. Està molt bé. És un home interessant, molt intel·ligent.
Però fixa't, Núñez, tu has treballat amb ell. Jordi Grau, tu has treballat amb ell. Aranda i Govern, Brillante Porvenir, has treballat amb ells. Esteve i Jordà, amb els dos. Carlos Durán, també. Ricardo Bofill, evidentment, no?
Sí.
Quin és el director més interessant?
Per de tots aquests, jo no sé què dir-te, perquè en cada pel·lícula era diferent, era un esforç diferent, era un context diferent, un paper diferent, un personatge. Aleshores, no podria dir-te... Jo et diria que falta una, que no hem fet. Encara no he fet i que no faré. Però, bueno, diguéssim que la màxima atenció i complicitat jo la vaig tenir amb el Jordi Grau. Sí, sí, sí. Sí. Perquè em seguia molt, 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 molt. Era com un alter ego, no? Una cosa molt important, sí.
Que, per cert, hi ha una cosa que mai no comentes, però simultàniament, a un moment donat, vas acabar fent pel·lícules a Madrid, com has dit. Vas fer dues amb Mario Camus, que és un director avui dia molt ben considerat, i amb Rafael, el cantant. O sigui, al ponerse el sol i diguen lo que diguen. D'això no en parles mai.
No, perquè jo tenia por de fer demasiades llistes. Lo tenia, al principi de la dramaturgia vaig dir... He rodat dues pel·lícules amb el Rafael. Jo vaig fer una perquè m'encantava, anàvem a Argentina, era tot un, diguéssim, un viatge en general, i, bueno, era un paper, diguéssim, una mica tonto, vull dir, de nòvia que sempre aplaudeix a l'home que canta meravellós i li diu «t'amo, te amo, te amo». Aleshores jo estava, bueno, allí... una cara de pulga, però molt maquillada, molt, i una burguesa total, molt, molt segura que aquell home l'estimava. Però vaig dir, no ho faré més, però el Rafael va dir, la pròxima la vull fer amb la Serena. Doncs he pensat, escolta tu, al fin al cabo, Rafael és un home d'una voluntat de hierro, un hombre fantástico, si te puede gustar o no, digo, lo voy a hacer. I cada vegada que venia a actuar a Barcelona em mandava unes invitacions. I no hi vaig anar. Per què? Perquè ja estava fent altres coses i ja no...
D'això et volia comentar, perquè de la mateixa manera que hem parlat abans de Pasolini, ara no vull posar-vos al mateix nivell, però... Vull dir que són dos mons i dues vides diferents. Però Pasolini, parlem del director de cinema, però Pasolini era molt més que això, és a dir, eren moltes altres coses. Era poeta, periodista, escriptor, filòsof, és a dir, una persona d'una cultura i que tenia molts interessos. Tu, en un moment determinat, també vas preferir altres interessos, és a dir, no conformar-te amb el paper de l'actriu italiana que treballa aquí, sinó que et vas dedicar... al taller d'arquitectura i altres coses que també t'omplien. Llavors, això dona una altra dimensió, no?, una vida.
Sí, jo sempre digo que la vida està hecha de moltes vides, com aquelles muñecas russes, una dentro de l'altra. I hi ha algunes vides que te quedan muy lejos y otras que te quedan muy cerca. Entonces hay este debate, ¿no?, que tiene uno mismo. Si uno hace siempre la misma profesión, su vida se vuelve como un todo, como, digamos, un poco rutinario, en cierta manera. Cuando vas cambiando de milieu, de territorio mental, pues te vas, yo creo que te rejuvenece y te mantiene un poco alerta y te mantiene viva tu inteligencia. Yo creo que es muy importante. Pero ahora te diré que no sé qué, he llegado a un punto que se han acabado las muñecas, no sé.
Bueno, ¿teatro?
Sí, no crec, perquè el meu català no és molt bo.
Però és igual, les llengües són internacionals, i a mi em pot ser una barreja, com ara estem fent, de català, castellà, italià, i és perfecte. Cada llengua té la millor manera de dir una cosa.
Ja, sí, és veritat. Podríem parlar hores d'això, a mi m'encanta. La història del llenguatge és la meva passió. I ara estic fent un llibre que es diu Paraules e imatges, paraules e imatges, però, clar, no tinc productor, no tinc nada, ningú, no he provat d'ensenyar-lo a ningú. I això és una cosa que m'agrada molt. Al marge de que continuo treballant per a Bofill, per al taller, però, bueno, a hores, poques hores, perquè hi ha gent jove que ho fa, i hi ha mitjans nous, que jo domino parcialment, però... que crec que els joves necessiten el seu espai, no?
Dues preguntes més, si em permet, Serena. Una és, i és un salt, ara diràs, i ara què ve això? Però, bueno, al llarg dels anys que porto fent entrevistes, tota la gent més interessant d'unes generacions determinades, tard o d'hora va fer alguna cosa amb Adolfo Marsillach. Sempre tothom que de veritat ha tingut interès... És com si Adolfo Marsillach hagués... localitzat els talents més interessants i els hagués portat al seu terreny a moment d'arribar. Ho dic per Maratzade, el Poliorama, jo recordo que la vaig anar a veure, fer el paper de la Carlota Corday, però el que em resulta sorprenent és que parlis amb qui parlis, sempre hi ha un moment que pots parlar d'Adolfo Marsillach.
Adolfo era un home... Era un home, verdaderamente un hombre, no sé, indefinible, porque tenía muchas facetas, sus intereses eran muy variados, y bueno, conocía el teatro como nadie, y además, claro, lo único que le pasaba es que tenía un protagonismo brutal, y que al su lado todo el mundo desaparecía. Pero aquel montaje fue un esfuerzo titánico, porque incluía toda una mise en scène increíble, toda esta gente maquillada, vestida de la misma manera. Era muy maco. Y eso era también, formaba parte del talento de Adolfo, porque él se rodeó de gente muy buena, Nieva, Narros, que después hicieron ellos su Maratzade. Es decir, él ya sabía a quién tenía que escoger. Y por esto ha quedado mucho en la historia, porque todo el mundo ha tenido algo que ver, todo el mundo, un círculo restringido. Bueno, yo lo echo de menos muchísimo, porque teníamos un gran cariño, él y yo.
Si yo le pregunto a la Serena Vergano ahora mateix, ¿quina escena o quin moment d'una pel·lícula que has fet, que tu et veus en aquella escena, i sents, aquí va estar, m'agrada, m'agrado, està molt bé, és una gran emoció veure-la, un moment de tot el que vas arribar a fer.
Ui, 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 ¿quieres más a mamá o a papá? No, a ver, bueno, hi ha algun plano, hay algún plano de Noche de Vino Tinto con aquella iluminación que estamos juntos, Enrique y yo, que me han emocionado. Sí, aquí. Bueno, él te podría decir a otros, ¿no? Uh-huh. La primera vez que besé a Franco Chitti. No, que lo miré, digamos. Sí, sí. No, hay demasiados, Alex. No, no puedo escoger.
Y sonrío muchísimo. Y río. Es Serena Vergano, un amore. Gracias por todo, Serena. Buena suerte.
Gracias a tú, cariño. Gracias, Alex.